We are the champions. Amb Jaume Ramon.
Doncs vinga, va, tancarem aquestes dues hores que hem fet especials d'aquest Chelsea-Barça explicant el que pot donar de si l'altra cara de la jornada. Us repasso els partits a banda d'aquest Chelsea-Barça. Dimarts, 8:45. També dimarts es jugarà el Bayern de Múnich-Besiktas i quedaran per dimecres Shakhtar-Roma i Sevilla-Manchester United. Tots ells partits d'anada dels vuitens de final. Jaume Ramon, com estàs? Bona nit.
Molt bé, bona nit.
Hem de parlar de moltes coses.
Moltíssimes.
D'entrada, aperitiu per anar fins a Ucraïna.
L'aperitiu.
No us parlarem de l'escenari de la final de Kiev, sinó del Shakhtar Donetsk.
Sí, i d'aquest Shakhtar Donetsk-Roma, que es disputa dimecres, un partit que en condicions normals s'hauria de jugar a Donetsk, al Donbass Arena.
I es juga a l'exili.
Es juga a l'exili. Recordes que vam parlar del Karabakh fa unes setmanes? Doncs ara parlarem d'aquest cas. És un cas més recent, no hi ha tanta distància, però és que el Shakhtar Donetsk ha de jugar aquest dimecres a 300 quilòmetres del seu estadi, concretament a Kharkiv, que és la segona ciutat més gran d'Ucraïna.
Què és això?
Aquest és el melancònic himne del Shakhtar Donetsk i que ens servirà,
sí?
Sí, sí, que ens servirà per parlar una mica, que és una història també una mica trista. L'equip que va començar sent dels miners d'aquesta zona quan es va fundar l'any 1936 és un dels clubs més importants del país, però ara viu una situació d'exili. Com dèiem, vam parlar del cas del Karabakh, en aquell cas era que feia més de 20 anys que no jugava a casa seva. En aquest cas és més recent, remunta al 2014, quan va explotar, ja ho saps, el conflicte entre Rússia i Ucraïna. A Ucraïna, diguéssim, que la gent està dividida en dos grans blocs, els que són partidaris d'estar a favor d'Europa, diguéssim, els nacionalistes ucraïnesos, i els prorussos, diguéssim, que hi ha aquesta separació històrica que ha generat molts conflictes. Per posar-te un exemple de com estan a Donetsk, per exemple, el 2014 es va fer un referèndum sobre la declaració d'independència de la regió de Donetsk, i malgrat que Ucraïna el va considerar il·legal, la participació va ser gairebé del 75%, amb el 89,7% dels vots a favor de la independència.
Donetsk és una ciutat que és propera a la frontera amb Rússia.
Correcte.
I hi ha majoria de població prorussa.
Exacte. Diguéssim que la zona més occidental, la de Kiev, on es jugarà per ser la final de la Champions, són més a favor d'Europa, més progressistes, diguéssim, més moderns. En canvi, a les zones que són més orientals i més properes a Rússia, com Donetsk o Crimea, doncs hi ha aquest conflicte que ja fa uns anys que dure i que, per exemple, Crimea va proclamar la independència el 2014 també, es va unir amb la Rússia de Putin i aquí va explotar el conflicte bèl·lic que també va afectar a Donetsk, i va haver enfrontaments entre els dos bàndols, i llavors el propietari del Shakhtar va ser quan va decidir que marxaven de la ciutat perquè la zona era un polvorí.
Això que el Donbass Arena, recordo que n'hem parlat algunes vegades, és un dels camps més moderns que hi ha a Europa.
És del 2009.
És una joia que hi ha,
sí, sí,
al futbol europeu.
És a dir, té 5 estrelles de la UEFA, és un camp on s'hi poden jugar a finals, és un camp molt xulo, però és que ara ha quedat bastant en mal estat per culpa d'aquest conflicte. Fins i tot va ser atacat i està en un mal estat i es va utilitzar per ser un camp d'infermeria per curar els malalts.
És a dir, està en desús ara mateix.
Està en desús. Tu pots mirar, està bé també internet, perquè van penjant, van actualitzant com està l'estat. Per exemple, hi havia el logo de l'escut amb gran, ja desaparegut, es veuen tots els vidres trencats i que es noti que allà és una zona de conflicte i que la gent ha marxat per evitar-ho, i alguns, per exemple, han anat a la ciutat on es jugarà ara el Shakhtar de Donetsk aquesta eliminatòria. A més, per exemple, el president del club, Kerinat Akhmetov, l'any 2013 estava considerat per la llista Forbes com una de les 50 persones més riques del món, i també ha vist com aquest conflicte l'afectava perquè ell depenia del gas i del petroli, aquesta era la seva empresa, i diuen que ha perdut el 50% de la seva fortuna per culpa d'aquest conflicte.
És veritat que el Shakhtar ja no fa aquelles inversions multimilionàries que havia fet en el seu dia.
Ha baixat, i per culpa d'aquest conflicte.
Van tenir, per exemple, Douglas Costa.
Sí, sí,
tenien un equip que estava ple de brasilers.
I, de fet, hi ha una notícia. Quan Neymar tenia 17 anys, el Shakhtar Donetsk va estar a punt de fitxar-lo. Era l'any que fitxaven tants brasilers. Era una de les grans promeses del Santos, però al final no va prosperar aquesta operació. I, com dèiem, doncs ara han reduït aquesta fortuna. I Akhmetov, el president, ha estat molt criticat perquè és molt equidistant. Ell no es posiciona ni a favor dels prorussos, ni a favor dels que estan a favor de quedar-se a la Unió Europea. europea. I això ha generat una mica de discussions i ell el que intenta és salvar una mica els mobles, no posicionar-se i que el club no en surti afectat. En un principi, el primer, quan va passar això, van jugar a més de 1.000 quilòmetres de distància a Lviv, que és una ciutat prop de Kiev i que diuen que és la capital cultural d'Ucraïna, però ja en els últims temps estan jugant els partits a Kharkiv, que està a 300 quilòmetres de Donetsk, on també hi ha alguns refugiats que han marxat d'aquella regió per estar més tranquils i veuen els partits. La UEFA ha demanat que fins que no s'acabi aquesta tensió, que ara mateix està en una calma tensa, el conflicte no està tan latent, però s'ha de solucionar, que no torni a jugar al Donbass Arena, veurem també que s'haurà de reconstruir, com acabarà aquesta història, per ser un club que ha guanyat 8 de les 13 últimes lligues a Ucraïna, però ara que viu aquesta delicada situació, l'equip per això s'intenta abstreure, David, i per exemple a la fase de grups vam veure una de les imatges d'aquesta Champions, que la podem compartir a les xarxes, i és que l'entrenador del Shakhtar, Paulo Fonseca, va prometre que l'equip, si l'equip guanyava el City l'última jornada i es classificava per a vuitens, aniria a la roda de premsa vestit de zorro, com el zorro.
És veritat, i ho va haver de fer perquè van guanyar el City i es van classificar pels vuitens de final.
I va complir aquesta promesa, i és surrealista veure una roda de premsa d'un entrenador post-Champions vestit de zorro, però
sí,
bé,
sí. És una de les imatges, a veure si era el Sergi Camps. Sergi, ho penges al nostre Twitter del Tot Gira. Molt bé, doncs el Shakhtar Donetsk, que jugarà el seu partit contra la Roma, partit que jugarà dimecres a Kharkiv.
El plat principal.
També dimecres, bon partit de vuitens de final, anada d'aquests vuitens de la Champions, entre el Sevilla, el Pizjuán, contra el Manchester United de Mourinho.
Sí, el Sevilla està fent una temporada molt irregular. Arribem a un entrenador diferent respecte al que tenia la fase de grup. Recordem que van acomiadar Berizzo i arribar Montella. I el Manchester United de Mourinho, que tampoc acaba de ser molt regular, ha fitxat Alexis Sánchez d'aquest mercat d'hivern, però genera molts dubtes, sobretot en gairebé totes les posicions, excepte en una. A la porteria, allà hi té David De Gea, que aquests dies està sent notícia a Manchester pels dubtes que té a l'hora de renovar el contracte i els cants de sirena que tornen a sentir d'una possible oferta del Madrid.
És el serial des de fa anys i panys.
Mourinho ja ha dit públicament que no vol que marxi, que faran tot el possible perquè es quedi. Ara coneixerem algunes de les coses que ha fet per mimar-lo una mica, perquè amb 27 anys David De Gea està considerat un dels millors porters del món, un jugador que ja apunta de maneres de petit. És aquells típics nens que diuen que destacaven tots els esports. Ell va néixer a Madrid, però va créixer a Illescas, a Toledo, i allà diuen que era molt bo jugant a tots els esports, que sobretot destacava el tennis, el bàsquet, al futbol sala, va començar jugant a futbol sala com a futbolista, era el màxim golejador, però deien, tu t'has de dedicar a la porteria, que la veritat és que ho fas molt bé, i també perquè el seu pare, José De Gea, va ser porter, va jugar al Getafe, però a l'època que el Getafe estava jugant a tercera divisió, estem parlant dels anys 80, molt enrere.
Va ser un porter que no va despuntar,
però va estar així en categories, diguéssim, més regionals, però el va ajudar molt a De Gea, li parlava molt del Chopo Iribar, que era el seu ídol, el mític porter de l'Atlètic, i el va tindre com a referent. Amb 13 anys, un exporter de l'Atlètic de Madrid dels anys 90, Diego Díaz Garrido, el va veure amb l'equip del poble i el va portar una prova amb el club matalasser, ja se'l van quedar, i en aquella època els companys l'anomenaven Van der Sar, perquè Ross sembla així, no sembla ben bé.
És alt, també.
És alt, és així primet, i tenia més els braços molt llargs, i ja veuràs que això després té una relació amb la seva trajectòria. A l'Atlètic de Madrid se queden a aquest Van der Sar de Illescas, i ja ben aviat el tenien marcat com un dels projectes de futur, però també va tenir dificultats. Per exemple, quan tenia 18 anys, el volien enviar cedit a la segona divisió, es va parlar de Las Palmas o el Numancia, és un cas una mica semblant al de Puyol, a mi em recorda, que te'n recordes, que el tenien cedit al Màlaga, i va aparèixer Van Gaal i li va dir que no, que es quedés aquí, i va tenir l'oportunitat de poder debutar amb el primer equip. Doncs en el cas de Gea, el salvador va ser Abel Resino, que va creure en ell, i va ser l'entrenador que el va fer debutar l'any 2009. Va debutar en un partit de Champions, curiosament, es va lesionar Roberto, el porter titular, va jugar contra el Porto, i en el partit següent de Lliga, perquè estava lesionat Roberto, va jugar contra el Saragossa i ja va aturar un penal, demostrant que era un porter que estava cridat a fer coses grans. Després d'haver el Quique Sánchez Flores, va ser l'entrenador amb qui es va consolidar, amb qui va guanyar l'Europa League del 2010 a l'Atlètic de Madrid. L'any següent ja va ser titular indiscutible, i l'estiu del 2011 ja el fitxa el Manchester United pagant més de 20 milions d'euros, que en aquella època va ser el fitxatge més car.
Per un porter en aquella època eren molts calés.
I a més, per casualitats de la vida, va arribar per ser substitut de Van der Sar. De Van der Sar al Manchester United. Eren els dos últims anys de Ferguson, els primers que va coincidir De Gea.
Els primers anys van ser difícils per De Gea. Jo recordo que no acabava d'agradar massa la gent del Trafford.
No acabava d'agradar, era molt jove, va fer algunes cantades sonades.
També és veritat que, clar, havia de rellevar a un mite com Van der Sar.
Era una època complicada, també. A Manchester marxava Ferguson, marxava Van der Sar, i costava trobar un referent, però a poc s'ha anat consolidant i s'ha convertit en un dels grans ídols de l'afició. El Barça també va, recordem-ho, fa uns anys va intentar fitxar-lo. Al Madrid, aquell cas del fax mític de l'any 2015. A Manchester, de moment, segueix. L'han convertit en el porter més ben pagat del món i també Mourinho l'ha mimat perquè no marxi. Per exemple, van fitxar una de les persones que més s'aprecia de Gea, que és Emilio Álvarez, que era l'entrenador de porters de Quique Sánchez Flores a l'Atlètic de Madrid, i després també els Emirats Àrabs. Mourinho va fer perquè no tingués tantes ganes d'anar al Madrid, però tot apunta que aquest estiu tornaran a intentar fitxar-lo, i un dels motius que fa dubtar de Gea és la seva parella sentimental, que és la cantant Edurne, és una de les parelles més mediàtiques del món del futbol, que li demana que torni cap aquí, que torni cap a Madrid. I saps tu, David, com es van conèixer?
Com es van conèixer?
Doncs cantant aquesta cançó.
Pisau va s'anuma, fum, fum, fum.
Venid, patocillos, venid, fum, fum. Venid, patocillos, venid, fum, fum. Venid con la pandereta i castanyetas al portal.
M'ho expliques?
Aquests són David De Gea i Edurne. És una història una mica surrealista, eh? Però això és com es van conèixer. Tu et sona un videojoc que es deia Sims, Los Sims, que era un joc que havies recreaves una família i feies que tenien relacions.
Sí.
Doncs van gravar un disc solidari barrejant cantants i futbolistes, d'acord?
Sí,
hi havia Joaquín,
sí,
per exemple, també, i havien de cantar Nadales. En aquest cas era el fum, 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 utilitzant el llenguatge dels Sims, que és un llenguatge inventat, més després una estona de rap, que és el que feia David De Gea. Doncs, per casualitats de la vida, van emparellar Edurne i David De Gea. I, a partir d'aquí, es van conèixer, la gravació, hi ha aquest vídeo, que és molt divertit, de com se saluden, no sé què, van quedar després, i a partir d'aquí va néixer aquesta relació, que fa anys que dura, des del 2010, i De Gea ara compleix 7 temporades al Manchester United, i és segurament una de les parelles més mediàtiques que va tenir aquesta curiosa cançó.
Mira,
de dubtós gust.
Aquesta història no la coneixia. No la coneixia.
La cirereta del pastís.
Vinga, va, i tancarem el We Are the Champions d'avui parlant de l'altre partit de vuitens de final, el que jugarà dimarts a banda del Chelsea-Barça, que és el Bayern de Múnich-Besiktas. Segurament el Besiktas, per molts, és la ventafoc juntament amb el Basilea d'aquests vuitens de final,
sí,
però compta amb el Besiktas, que ha fet bon equip i ha fet molt bona fase de grups.
Va guanyar els 4 primers partits, després va sumar 2 empats, va quedar per davant del Porto, el Leipzig i el Mónaco. Ja vam repassar, vam parlar d'aquest Besiktas, crec que equip que hi havia tants veterans com Pepe, Quaresma, Adriano...
Jugaran la tornada a casa, eh?
A més, jugaran
el Besiktas va passar com a primer,
exacte,
i el Bayern com a segon.
Exacte, exacte. Era segurament un dels primers que més atreia, però és un equip que cal anar amb compte perquè té molt perill, com deia, molts veterans, però sobretot hi ha un jugador que si tu el veus al terreny de joc aquest equip és el que et crida més l'atenció. És Anderson Souza Conceição, més conegut pel sobrenom d'Anderson Talisca, brasiler, mitja punta, i que quan era més jovenet el comparaven amb Rivaldo perquè té una esquerra molt fina, a més és molt alfa, 1,91 m, és molt primet i per plantes que la veritat recorda molt a Rivaldo i xuta molt bé les faltes aquesta temporada.
Una mica desgarbat.
Una mica desgarbat, una mica així que no va amb ell el joc, però que quan té la pilota el joc canvia. Ha marcat molts gols de falta espectaculars aquesta temporada i és un jugador molt vistós, d'aquells que marquen la diferència i que tot apunta que també pot ser un dels traspassos sonats d'aquest estiu al Manchester United, li va darrere Mourinho precisament, però el que li falta a Anderson Talisca, que ara té 23 anys, és demostrar que compleix amb les expectatives, perquè aquest sempre ha estat el gran problema d'un jugador que té un gran talent, que és molt bo, però que el seu caràcter, la seva personalitat l'ha perjudicat una mica i li falta que trobi aquella estabilitat dels jugadors top. Va tenir una infància dura, ell va néixer a Feira de Santana, al Brasil, en un barri pobre, on els seus pares es van separar quan només tenia 5 anys, no el podien mantenir i se'n van anar a veure amb els seus avis i la seva tieta. Allà explica Talisca que vivia en unes condicions molt pobres, sense llum, sense aigua potable i que només s'alimentava amb farina, pa i sucs.
Farina, pa i sucs.
Només això. I diu que de petit recorda que sempre tenia gana.
És l'enèsim jugador important del futbol europeu que m'expliques que té orígens humils.
Que,
eh?
I que ho pateix també a la infància, però segurament això els hi fa doncs, aquest instint de supervivència. Mm-hmm. Ell, per sort, va tenir una entitat social del barri que el va poder ajudar. Allà hi feia classes de música i capoeira. Diu que el va ajudar molt, això. I es va allunyar una mica doncs, d'aquests conflictes que hi ha a les zones més pobres del Brasil i també de les drogues. També, com no, jugava futbol a l'equip del poble i amb 15 anys el va fitxar al Bahia. Allà, quan el veuen arribar, que era tan poca cosa, que era tan primet, li van posar el sobrenom de Talisca, que en portuguès vindria a ser una estella de fusta, una cosa molt delicada, una cosa molt primeta, perquè feia unes cametes i era tan primet que li van posar aquest sobrenom que encara dura i, de fet, el coneixen com Anderson Talisca. Va debutar amb 18 anys al primer equip del Bahia i ja li van donar el premi del millor jugador del campionat ballano, i aquí ja va protagonitzar una anècdota que dius, és una mica extrovertit aquest personatge, perquè quan li van donar el premi a aquesta gala, que era el primer moment que ja apareixia en públic, doncs allà va aprofitar per demanar matrimoni a la seva dona. Vull dir, la veritat és que és una mica excèntric. I aquella...
És irreverent, sí.
Sí, també va rebre moltes crítiques perquè amb els primers sous ja es va comprar un cotxe, va fer un canvi radical de look, es gastava molts diners amb joies. Això no va agradar gaire a l'afició, però la veritat és que el camp rendia i diversos clubs europeus es van interessar en ell. L'Arsenal, també Mourinho amb Chelsea, que per cert Mourinho es va posar l'etiqueta de que era el que l'havia descobert, però al final va ser el Benfica, que el va fitxar amb 4, per 4 milions d'euros. A Portugal, la veritat és que va aterrar com un avió, va marcar 8 gols en les primeres 9 jornades quan tenia 18 anyets, màxim golejador de la Lliga Portuguesa, i ja va començar a ocupar portades. Fins i tot Dunga el va convocar amb la selecció absoluta del Brasil, no va debutar perquè no va jugar aquell partit. El problema és que tota aquesta eufòria, tot aquest gran llançament que va tenir de la seva carrera, no ho va saber pair, va baixar molt el seu rendiment al Benfica. La temporada passada ja va ser molt fluixa, i a més el van caçar, per exemple, a Portugal, conduint sense carnet o jugant a futbol sana.
És una perla,
a més porta el dorsal número 94, va tenyit de rosa, és un personatge que el veus diferent, però també marca les diferències, i ho està demostrant al Besiktas, perquè allà és on va marxar dues temporades. Escolta l'entrevista que li van fer just abans de marxar a l'aeroport de Portugal, parlant amb una periodista. Primer fa utilitzar la ironia, però després demostra que no tenia ganes de marxar del Benfica.
¿Estás satisfeito con esta transferencia?
Muy satisfeito, claro que sí.
¿Es lo deseable?
Claro que no, ¿no? Mas si Benfica quiser así, ¿qué es lo que puedo hacer?
¿Gustaría de ter ficado no Benfica?
¿Cuál jugador que no quiere ficar no Benfica?
Primer diuen, estàs content de marxar, i posa mala cara, però diu sí, tinc ganes. Després li tornen a preguntar, diu, quin jugador vol marxar del Benfica? Ell es volia quedar, però a Turquia la veritat és que les coses li han anat molt bé, ha trobat l'estabilitat, és una de les grans estrelles del campionat, un dels màxims golejadors. En aquesta fase de grups de la Champions ja ha marcat 4 gols, que per un jugador és una gran dada, i veurem què passa l'estiu. Es comenta que el Manchester United amb Mourinho el voldrà tornar a intentar fitxar.
Home, ja que va ser el seu descobridor, Mourinho, no?
S'hauria d'apuntar...
El vol repescar.
Exacte.
Molt bé, gràcies Jaume. La setmana que ve més Champions?
No,
no l'altra,
la següent,
perquè ara
la
hi haurà aturada, és veritat. S'atura i aleshores d'aquí 15 dies tornaran els partits de Champions amb les tornades, en aquest cas, dels primers partits que es van jugar la setmana passada. Gràcies, adeu-siau.
A reveure.